Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia en què es compleix un any de la presentació de Ronald Koeman com a tècnic del Barça, un any d'alta intensitat, molt convuls a Can Barça, en el que Koeman ha hagut de torejar en moltes situacions complexes. Ho repassarem i ho comentarem amb el Lluís Canut, periodista de TV3 i amic personal de Koeman. A l'Espanyol sentirem en Barba, que ha passat avui per sala de premsa, i parlarem amb un ex de l'Espanyol que penja les botes i dissabte rebrà homenatge del seu darrer club, el Sabadell. Parlem d'Àngel Martínez. La derrota del Barça femení davant l'Olímpic de Lió als Estats Units per 3-2, el bàsquet, la Vuelta, l'embolic amb la Champions d'hoquei patins, la gran victòria de Paula Badosa a Cincinnati davant la número 3 del món. De seguida anem amb tot. Abans, les preguntes del dia Esports Cope que us formulem via Twitter. En clau Barça, us agrada Koeman? Sí, 39%, no, 61%. En clau Espanyol, ha donat un salt de qualitat la plantilla amb els tres fitxatges que s'han fet? Penseu que sí, la majoria, 63%, que no el 37%. El Jorge Martínez està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 27 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Comencem programa abordant l'actualitat del Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ja tenim a sobre el segon partit de Lliga, que serà dissabte a la Catedral, a Sant Mamés.
Sí, han entrenat aquest matí la plantilla blaugrana a la Ciutat Esportiva, ambient festiu. Com deies, hem vist també imatges amb un Ronald Koeman somrient i content. Avui que fa un any que és a la banqueta blaugrana. En el plànol esportiu, la novetat d'ahir, Òscar Mínguez ha passat de fer part de la sessió a completar la sessió amb el grup, així que si tot segueix també amb la seva recuperació, podria rebre de malalta mèdica i entrar en la convocatòria per jugar contra l'Atlètic. També ha entrenat per continuar agafant ritme Philip Coutinho. El brasiler ja té l'alta mèdica, però faltava que estigués en plena forma després de més de mig any fora dels terrenys de joc. Ahir ja el van veure també, per cert, optimista i feliç a les xarxes socials i amb el suport de la dupla en atac, Griezmann i Memphis Depay. I dels que, com vas explicar ahir, Joan, han de sortir del Barça i tenen la porta oberta, Samuel Umtiti i Miralem Pjanic segueixen entrenant a les ordres de Ronald Koeman, entrenen amb els encara companys d'equip i, mentre siguin futbolistes del Barça, així ho faran a les instal·lacions de Sant Joan d'Espí. Demà escoltarem a Ronald Koeman a les 12 del migdia, faran l'últim entrenament abans de viatjar a Bilbao, i les baixes, que segur no estaran contra l'Atlètic, són Ter Stegen, Ansu Fati, Dembélé i el Kun Agüero.
Un Ronald Koeman que, com us diem, compleix avui un any exacte de la signatura de contracte i la presentació com a tècnic del Barça. Un any en el que han passat moltíssimes coses. Les repassem amb Andrea de Ferrater.
Avui fa un any de l'arribada de Ronald Koeman a la banqueta del Barça, un temps en el que ha aconseguit una Copa del Rei, ha afrontat la sortida del club del president que el va fitxar, Josep Maria Bartomeu, l'arribada de Joan Laporta i l'adeu de Leo Messi. Koeman, que en aquell moment dirigia la selecció neerlandesa, va acceptar apostar pel seu retorn a Barcelona, on el club necessitava més que mai un canvi de cicle, després de tocar fons amb el dolorós 2-8 contra el Bayern a semifinals de Champions. La crisi esportiva que travessava el club en aquell moment era majúscula, amb dos entrenadors en una mateixa temporada, a més d'una greu crisi econòmica a causa d'una política de fitxatges astronòmics i la pandèmia provocada pel Covid. Des de la seva arribada ha dirigit un total de 55 partits oficials amb 36 victòries, 8 empats i 11 derrotes, unes estadístiques que van permetre al Barça aixecar el títol de la Copa del Rei, però se li va escapar la Lliga a les últimes jornades i la Supercopa d'Espanya al tram final. A més, va punxar a vuitens de la Champions contra el PSG. En el seu primer estiu al càrrec del Barça va comunicar a Luis Suárez que no comptava amb ell després de 6 anys de Blaugrana. El mateix estiu arribava el primer incendi amb el burofax de Leo Messi, demanant abandonar el club, però finalment, contra la seva voluntat, no va acabar sortint. Destaca també el debut de Pedri com a Blaugrana i la seva rellevància amb l'equip fins a convertir-se en el jugador amb més partits disputats en tota la temporada, 53 de 55. També ha viscut Koeman la recollida de firmes per celebrar el vot de censura contra Bartomeu i la seva posterior dimissió, deixant el club en mans de la gestora. Un altre dels importants canvis en aquest primer any de Koeman ha estat el canvi de sistema amb el 3-5-2 que beneficiava a la majoria dels jugadors després de despenjar-se de la Lliga. Han estat, doncs, un total de 365 dies difícils, convulsos, podríem dir, marcats per un canvi de president, una dramàtica situació econòmica del club, el Camp Nou buit i, com he dit, la inesperada sortida de Leo Messi. Però tot i aquest difícil camí, el neerlandès ha demostrat la seva personalitat i esperit culer en tot moment. Ara Koeman, després de la ratificació de Laporta, afrontarà la seva segona temporada amb l'objectiu de redreçar el rumb esportiu d'un equip encara en construcció, un Barça sense Leo Messi després de 21 anys, però amb l'arribada de fitxatges esperançadors i també vol aprofitar el talent de la Masia. De moment, després de dirigir el primer partit post-Messi, les sensacions i la imatge que ha deixat l'equip no han pogut ser millors. Veurem què passa, doncs, amb aquest segon any com a entrenador del club blaugrana.
Buf, quantes coses han passat. Gràcies, Andrea. Saludem a Lluís Canut, periodista de TV3 i amic personal de Koeman. Hola, Lluís, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Tot bé?
Tot bé. I tu què tal? Bé? De vacances o treballant ja?
Bueno, mig treballant ja, mig incorporant-me i amb ganes també d'encetar una nova temporada.
Molt bé. Nova temporada també per Koeman. Després d'un any, Lluís, on no vegis el que ha hagut d'aguantar, torejar, que si burofax de Messi, que si dimissió de Bartomeu, la gestora, les eleccions, ara se'n va Messi. Ha estat un any terriblement convuls, eh?
Home, se sabia que seria una tasca certament difícil, no?, perquè el panorama no pintava gens bé quan Koeman va donar el pas endavant d'acceptar la proposta del Barça per fer-se càrrec de l'equip en una situació molt crítica. Però si li arriba a dir a Koeman que hauria de passar pel via crucis que va haver de suportar al llarg de tot l'any i de tota aquesta temporada passada, certament no s'ho hagués ni imaginat, no? I la veritat és que, afortunadament, sempre ha estat ell una persona molt pragmàtica, amb molta capacitat per assimilar les situacions difícils, i acostuma a comentar que no hi ha un dia que un entrenador que sigui del Barça hagi de solventar algun problema. I amb aquesta filosofia, ell viu el dia a dia del club, el dia a dia de la seva feina, i crec que se'n van sortint.
Aquesta és la clau, no? Tu que el coneixes bé i que estàs a prop d'ell, la sensació que tenim des de fora és que és un home que no s'arruga davant les dificultats i que ell, quan hi ha un problema, el que fa és atacar-lo, mirar de resoldre'l i endavant.
Sí, és un home que va molt per la via directa, no s'està allò, com diguem aquí a Catalunya, de romansos, i intenta, com tu bé dius, anar per la via directa i a solucionar i a buscar de solventar el problema, començant, doncs, com tu bé deies abans, quan va arribar al club, que al cap de 2 dies va trobar, no ja amb el burofax, és que en la primera trobada que va tenir personalment cara a cara amb Leo Messi, el mateix Leo ja li va expressar la seva voluntat de marxar del Barça perquè no se sentia gust, que se sentia enganyat. A sobre va haver de comunicar-li a Luis Suárez que havia de marxar del Barça perquè no comptaven amb ell. Doncs va haver d'afrontar tota una sèrie de decisions que gens acompanyaven a la tasca de l'entrenador, i ho va fer amb molta, diguem-ne, naturalitat, amb molta normalitat, i després es va trobar amb el tema del burofax, que finalment va tenir un desenllaç diferent al que buscava Leo Messi. Va saber guanyar-se a Leo Messi per la causa, i en definitiva, doncs, superar tota una sèrie d'adversitats que, tal com pintaven a principi de temporada, recordem que hi havia moltíssima gent, la corrent d'opinió majoritària era que classificant-nos per la Champions ja seria suficientment una campanya bona com per pensar de cara al futur, no? I en canvi no tan sols va ser això, sinó que es va guanyar la Copa i a la Lliga, doncs, es va, diguem-ne, capgirar quan més semblava que l'equip havia posat la directa per guanyar el títol. Crec que en bona part per la falta de confiança que mostrava la directiva cap a l'entrenador en el tram final de la temporada passada.
Com sempre en això del futbol, i particularment en el Barça, sempre qualsevol futbolista, qualsevol entrenador, qualsevol president tindrà gent a favor i en contra. Però més enllà de l'aspecte futbolístic, per tot això que comentem, pel fet de que Koeman ha demostrat que és un home de club, segurament és un entrenador bastant ideal per aquesta etapa tan convulsa que viu el Barça, no?
Sí, perquè no deixa de ser, encara que al Barça no agradi parlar d'etapes de temporades de transició, no deixa de ser una temporada, una etapa de transició, i més ara reformada per la sortida de qui ha liderat durant aquests últims 15 anys la nau del Barça, que ha estat indiscutiblement Leo Messi, no? Sobre ell ha girat tot aquest Barça triomfant. Hem parlat molt a vegades del Barça de Guardiola, del Barça de Luis Enrique, però sempre aquest Barça triomfant, aquest Barça guanyador, ha tingut un denominador comú, que ha estat la figura de Leo Messi. A partir de que tu has de gestionar l'equip del Barça sense aquesta figura omnipresent, doncs canvia total i radicalment el panorama, i crec que en aquest sentit Koeman ha sabut adaptar-se perfectament a la situació. En cap moment ha tingut cap retret cap al club, cap a la directiva, per si havia sabut o no gestionar correctament aquesta situació, i ell ha mirat d'adaptar-se al moment, no? Ha mirat de positivitzar la situació, ha mirat cap a baix, ha mirat cap a la cantera, cap a la gent jove, i amb aquesta insistència, amb aquest objectiu de que vagin pujant joves del planter al primer equip, diguem-ne que ha sabut guanyar-se, diguem-ne, el reconeixement de l'afició, perquè a Can Barça sabem, doncs, de la debilitat que té l'aficionat cap al que és el seu model de club, en potenciar els jugadors del planter, i en aquest sentit han trobat un entrenador idoni que hi creu i que no té cap mena de por ni de recança a l'hora d'apostar pels joves.
Tu em diràs, però creus que el seu moment més difícil és quan Laporta guanya les eleccions i ell, tots tenim la sensació, imagino que ell també, que Laporta no acaba de confiar en ell?
Jo diria que sí, que no quan guanya les eleccions, sinó quan, a partir de la final de Copa, sí, quan Laporta en cap moment insinua la possibilitat de que Koeman continuï com a entrenador de l'equip, i per això jo dic que en bona part es deu la responsabilitat de no haver guanyat la Lliga a la manca de confiança que va demostrar la directiva cap a l'entrenador entre el final de la temporada, perquè tu saps perfectament que els jugadors, quan ensumen sang de que un entrenador està a la corda fluixa, d'una manera instintiva, involuntària o voluntària, es deixen anar, no? Veuen que el lideratge de qui els ha de conduir, de qui els ha de dirigir, està feble, i deixen de creure en aquella idea, no? I en aquells moments es va veure un Barça descregut. Mm. En aquella fase de que es perd la Lliga, i els 15 dies següents que passen quan la porta en aquella famosa reunió a les oficines del club, li diu que els doni 15 dies perquè no acaba de ser l'entrenador que ells volen i volen trobar un de millor, jo crec que és quan pitjor ho va passar Ronald Koeman, i on aquell cop, aquella falta de confiança, sobretot pel club que li deia, no? Perquè el Ronald s'estima molt al Barça, ell és una persona que és conscient de que té un paper important a la història del Barça, i entenia que un club que és el que ell estima i un club que li ha donat el que li va donar, perquè no oblidem que és l'autor del gol més important de la història del club, doncs que tingués aquesta falta de confiança, que tingués aquest menysteniment per part del seu president.
Clar, ara estem davant d'un matrimoni de conveniència, Laporta Koeman. El tema és si això se sustentarà. Imagino que al final dependrà, com sempre, Lluís, de si la pilota entra o no entra, no?
Bueno, però jo tampoc crec que sigui de conveniència o que s'estimin molt, és l'era important, no? És obvi que el factor pilota sempre es desviu en qualsevol relació futbolística, no? Però recorda, Joan, que el matrimoni que formaven Núñez i Cruyff no és que fos de conveniències, allò era pimpinela, no? I en canvi vam viure una etapa molt exitosa a la història del Barça. Segurament l'etapa que va capgirar la història del Barça, perquè va generar una dinàmica d'un club que, ens agradi o no, era un club en aquells moments perdedor, que no tenia el palmarès que es corresponia amb la grandesa de l'entitat, i en canvi això es va redreçar a través d'una relació absolutament convulsa, dispar, entre el president i l'entrenador.
Molt bé. A veure com va aquesta temporada. Lluís, t'agraeixo aquests minuts, una abraçada forta, estem en contacte,
Vinga, doncs una abraçada ben forta, i que tant de bo la temporada sigui exitosa i podem parlar l'any que ve del segon any de Koeman, però ja pensant de cara al tercer.
Gràcies, Lluís.
Que vagi molt bé, adeu-siau.
Després del bon inici contra la Real, ara toca confirmar-se a la Catedral. Tenim partides, el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a partir de les 10 de la nit, des de Sant Mamés, Atlètic Club de Bilbao, Barça.
Rubén Martín, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Dani Ruiz Bazán
i Paco Gémez.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
20 minuts i les 4. Abordem ara la informació de l'Espanyol amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Valleri? Bona tarda.
L'Espanyol que prepara el partit de diumenge davant del Villarreal. L'estrena a Cornellà al Prat aquesta temporada. Quines novetats tenim?
Pues hoy ha hablado en Barba, Adrián en Barba. El extremo ha dicho que el equipo practica un juego atrevido la pasada temporada en segunda división, lo cual llevó al conjunto perico a subir con relativa facilidad a primera. Y que en esta temporada, en la del retorno a la élite del fútbol español, también debería seguir jugando así.
Bueno, puede y debe ser igual de valiente. Creo que tenemos calidad, plantilla y bueno, a pesar de venir de un año de segunda división, creo que el Español es un equipo de primera y es lo que tenemos que hacer, ser un equipo valiente, da igual el rival, centrarnos en nosotros como hicimos la temporada pasada, crecer desde la humildad, pero también siendo ambiciosos y asentarnos en la categoría otra vez, que es donde debe estar este club y creo que va a ser un año muy bonito.
En Barba hizo un gran año en segunda división, donde destacaron 9 goles, pero sobre todo 14 asistencias. En primera, es evidente que no lo tendrá tan fácil. También tiene la competencia de Aleix Vidal, que hoy se ha entrenado con el grupo por primera vez, aunque seguramente no vaya a poder jugar contra el Villarreal. Pero en Barba quiere ser un jugador importante en el equipo.
Estoy muy contento con los números de la temporada pasada y mi objetivo es ese, por lo menos igualarlos, que por qué no mejorarlos y ser importante en ese sentido para que el equipo sume, para que el equipo gane. Tengo mucha ilusión y mucha ambición también por esta temporada en primera y ese es el objetivo, seguir haciendo esos números, ser determinante y bueno, pues es lo que busco, la verdad.
En cuanto al mercado, Víctor Gómez tiene varias ofertas para salir como cedido. Una de ellas es la del Girona, pero no es la mejor situada, según nos informan fuentes cercanas al jugador. Ayer el director deportivo Rufete ya adelantó que uno de los tres laterales derechos tendría que salir y la prioridad de Vicente Moreno es contar con Óscar Gil y Miguelón.
Molt bé, deixeu-me saludar un futbolista ex de l'Espanyol, jugador fet a l'Espanyol, que es retira, que penja les botes i que dissabte rebrà l'homenatge del seu últim club, que ha estat el Sabadell. Parlem del nostre amic Àngel Martínez. Hola, Àngel.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé. Bueno, gaudint d'un estiu una miqueta diferent. Un mes d'agost que, bueno, mai amb totes les que porto jugant a futbol, mai havia viscut un agost de vacances. Sí. Però, bueno, adaptant-me, mirant la part positiva i gaudint, passant-me amb la família, que abans era complicat trobar dies per fer alguna cosa i bueno, doncs dic, gaudint, aprofitant tot el temps que puc. I molt positiu, la veritat, molt positiu. I que en un estiu d'un altre punt de vista.
I preparat dissabte per rebre l'homenatge de la gent del Sabadell en aquest partit contra l'Andorra, que serà un dia especial, no?
Sí, amb moltíssimes ganes. A veure, m'hauria agradat poder jugar fins l'últim minut i despedir-me de la gent al camp. M'hauria agradat continuar jugant, que la meva família, les meves filles continuessin veient el seu papi al camp, però bueno, s'ha donat així. Ja l'he paït, la veritat que ja he superat, ja m'he adaptat i res, molt agraït al club per aquest detall, ja tenia moltes ganes, ja vaig sortir l'altre dia a passar un dia amb ells, que van estar a la Vall d'en Bas d'altra temporada i bueno, vaig respirar una miqueta de futbol, estar una miqueta d'altra vegada amb els companys, amb l'estaf, amb tota la gent que m'estimo tant i bé, amb moltíssimes ganes de trepitjar la gespa, no amb les gotes, però bueno, molt agraït a tota la gent que pugui vindre. He sigut molt feliç, m'ho he passat molt bé. L'ho he donat tot i bueno, hem arribat fins aquí. I la veritat que moltíssimes ganes, ja esperant que sigui dissabte per sortir, per veure la gent i bueno, disfrutar d'aquest homenatge que m'he guanyat.
Sí, senyor.
Al camp i bueno, molt agraït. La veritat que molt agraït perquè no és una cosa que li puguin fer a tothom. Sí que la veritat que bueno, m'ha sigut una miqueta una retirada forçada, ha sigut una miqueta d'aquella manera, però sobretot agraït al club, a tota la gent, per tota l'estima, els missatges que m'envien, no només des de Sabadell, sinó des de l'Espanyol, des de tot arreu que he estat, i molt agraït, molt agraït.
Dius que ja ho has assumit, però entenc que no ha de ser fàcil, perquè, clar, tants anys amb les mateixes dinàmiques, fent sí. el mateix, quan un s'enfronta a un canvi de vida tan radical, no ha de ser fàcil, Àngel.
Sí, bueno, he tingut temps per assimilar-lo, no? La veritat que des de 2015 tan bon operar, ja ha sigut un camí molt llarg, van ser gairebé dues temporades recuperant-me, entrant a quiròfan, i jo era conscient, no? Jo dia a dia, trepitjava, jo notava el genoll, no? Els dolors, l'inflamació, ha sigut el que m'ha acompanyat el dia a dia fins que va començar a haver els problemes. O sigui, he tingut temps d'assimilar, perquè jo ja veia que s'acabaria, perquè el genoll no estava bé, he forçat tot el que he pogut, o sigui, en aquest sentit, tinc una calma impressionant, perquè hem forçat, hem intentat tot fins l'últim dia que bueno, vaig caure al camp i ja vaig dir, és de gent, o sigui que molta calma perquè l'he intentat tot, he pujat fins aquí, o sigui, és la realitat, m'he assumit, he tirat cap endavant sempre com molt positiu, mirant les coses positives que em venen ara, i ara sobretot concentrat en l'operació, amb la pròtesi que em tenen que posar cap al mes de setembre, octubre, i intentar bueno, recuperar-me aquesta vegada la recuperació més important de la meva vida, perquè no és per tornar a jugar, sinó que és per la resta de la vida, i concentrar 100% en la recuperació, posar-me bé, i després quan ja estigui el genoll al seu lloc i tot bé, començar ja a planificar el futur, a mirar cap endavant i a començar a fer coses.
Molt bé. Escolta, has estat molts anys a l'Espanyol, al Girona, etapa també a Anglaterra, acabes al Sabadell. On has estat més feliç futbolísticament, Àngel?
Jo crec que feliç he estat a tot arreu. A l'Espanyol, evidentment, vaig arribar a Joanet, viure aquelles edats, a la residència, bueno, que em buscàvem en la vida, créixer al club, arribar fins al primer equip. Aquest és un camí bueno, desitjat, somiat, el camí ideal, arribar a debutar a primera. Després el Rai va ser molt feliç també, perquè bueno, va ser la primera etapa fora del Niu, em vaig tindre que espavilar, futbol professional, allà ja no estaves, allà no hi havia que et cuidés, no? Com quan cuides la mainada a casa, sinó que em vaig tindre que guanyar el meu respecte i el meu lloc i viure a Madrid. Després jugar a Girona, amb el meu germà, a la meva ciutat. L'experiència d'Anglaterra, o sigui, Anglaterra, la primera etapa del Blackpool va ser impressionant. Encara a dia d'avui, hòstia, torno cap allà, em van fer un homenatge. I després el Sabadell va ser com la vida extra, no? Després d'una lesió que bueno, tot pintava que em tenia que retirar, el genoll, si bé tal, l'hem forçat una miqueta, però bueno, he pogut viure gairebé 4 anys, l'ascens, tornar a futbol professional, siguent capità, siguent important, de la mà d'un projecte de la Cera Calçada, Bruno Valle, fet créixer una altra vegada a Sabadell, i bueno, el que tinc és molt, molt orgullós, no? Quan arribes a aquest moment de finalitzar, pues, el que et queda és el que has deixat darrere, i tens el llibre de memòria que pots obrir quan vulguis, i la veritat que tinc moltes, tinc etapes fabuloses que em fan riure, moltes em fan plorar, i això ho portaré per sempre a mi. O sigui que molt orgullós del camí que he fet i bueno, del que em servirà per fer el camí d'ara cap endavant. O sigui que molt content, he sigut feliç a tot arreu, evidentment, Espanyol, debut a primera, molt especial, jugar a Girona, molt especial, i sobretot l'última etapa de Sabadell, ja siguin capità, veterà, ja està allà de link amb el que és l'estructura del club, l'entrenador, fer una miqueta d'aquesta tasca, però m'agrada moltíssim, estic molt agraït, dissabte gaudiré moltíssim, m'ho passaré molt bé, que segurament ploraré, perquè l'emoció estarà allà, ja està la meva família, ploraré, però bueno, són llàgrimes d'agraïment i de ganes de continuar endavant i d'agafar una altra vegada el camí i començar a escriure el meu futur ara fora del camp.
L'última, Àngel, et vull preguntar per la temporada de l'Espanyol que tenim per davant. Com la veus? El retorn a primera, han mantingut pràcticament totes les peces claus de la temporada passada, han arribat alguns fitxatges per reforçar la plantilla. Què podem esperar o què esperes de l'Espanyol aquest any?
Bueno, jo crec que la continuïtat, jo sempre l'he defensat, no? Al final, quan hi dones continuïtat a un projecte, és sinònim d'eficàcia. Jo crec que amb els reforços que han arribat són gent que ha contrastat, gent que suma qualitat, que pujarà al nivell de l'equip, amb la base que ja tenien de l'any passat, que eren jugadors, evidentment, de primer nivell, o sigui, no són jugadors que es trobin ara en renou, i per part de l'afició, doncs, imagina't, veure una altra vegada l'escut on es mereix, no? A primera, disputant els partits als camps que l'Espanyol mereix, i tant de bo que tinguin un bon inici, que els donarà empenta, li donarà confiança per estar a la passada. O sigui que el principal és ara el primer tram suma punts, suma, bueno, bones dinàmiques, i això farà que l'equip pugi, agafi confiança, i com et dic, jo estic molt optimista per el tema de la continuïtat del grup de l'any passat, que em sembla que era un equip increïble, molt millor que l'any que van descendre. Jo sempre he defensat això, que l'any passat tenia un millor equip que l'anterior, i si ara li sumes les arribades, com a Navidad i jugadors que crec que donaran un plus de qualitat, de competitivitat, jo crec que pinta bé, estarem allà per intentar empènyer a l'equip, i tant de bo que agafin una bona dinàmica al principi, que tirin cap a dalt, i bueno, som pericos, som patidors, o sigui, no és res a la fàcil, que tenim competint a la primera, a la millor lliga del món, possiblement, i bueno, esperem que tot vagi bé, i estarem allà per defensar, per ajudar, i per estar al costat de l'equip.
Molt bé, Àngel, gràcies per atendre'ns una vegada més, felicitats per la teva trajectòria, que vagi tot molt bé dissabte i seguim en contacte. Una abraçada forta.
Moltíssimes gràcies, aquí em teniu per quan vulgueu.
Gràcies, Àngel. Busquem ara les novetats d'un dels exequips de l'Àngel, del Girona. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que recordem rebrà les Palmes diumenge.
Doncs sí, el Girona continua preparant el partit de diumenge contra les Palmes. Avui ha parlat Juan P. després de l'entrenament. Ha destacat la il·lusió que transmet Mitchell a l'equip, que diu que vol fer història al Girona. I respecte a l'enfrontament, l'ex de les Palmes ha parlat sobre el seu antic equip.
No, al final las Palmas es un bloque bastante, bastante duro, ¿no? Al final se refuerzan a través de la pelota y nos va a plantear un partido bastante difícil, ¿no? Es de los rivales que más nos va a hacer sufrir en defensa, sobre todo, y sobre todo quitarle la posición, y si no podemos, pues intentar tapar líneas de pase y que ellos intenten avanzar lo menos posible.
Avui també s'ha sabut que l'àrbitre del partit serà Emil Albéndiz, que curiosament és el mateix col·legiat que va arbitrar el Girona a les Palmes la temporada passada, que va acabar amb un empat a un, i amb un jugador blanc i vermell expulsat. Per últim, un apunt de mercat, el Girona segueix treballant en possibles sortides, i al mateix moment, segons informa el diari de Girona, la direcció esportiva té encaminada l'arribada d'Àlex Baena, un extrem de 20 anys que vindria cedit del Villarreal, i que aquesta mateixa setmana el club voldria tenir-ho tancat.
Una més de futbol. El Barça ha jugat aquesta matinada la semifinal de la Women's International Champions Cup contra l'Olympique de Lió. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ha caigut per 3-2.
Sí, s'ha escapat la possibilitat d'estar a la final d'aquesta primera edició de la International Champions Cup, aquesta competició de nova creació que s'està disputant a Portland. L'equip de Jonathan Giraldez va caure per 2-3 davant l'Olympique de Lió, gran dominador del panorama europeu, fins que aquest estiu el Barça va guanyar la Champions. El Barça ha patit amb la pressió alta de les franceses, les transicions ràpides i les jugades a pilota aturada. L'equip blaugrana s'ha avançat amb un gol de Mariona, però l'Olympique li ha donat la volta. Precisament Mariona Caldentey, que també ha fet el segon, es mostrava decebuda per la primera derrota de l'equip aquesta temporada.
Estem tristes perquè sempre volem guanyar i aquest escut t'exigeix guanyar tots els partits. Crec que bueno, hem estat potser una mica imprecises, sabíem que elles eren bones en transicions i en pilota aturada i així ens han marcat els gols. Al final, bueno, estem a pretemporada, hi ha moltes coses per millorar.
El Barça jugarà pel tercer i quart lloc d'aquesta competició contra el Houston Dash a la matinada de dissabte-diumenge, contra l'equip que va perdre l'altra semifinal contra el Portland Torns.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Fins aquí el futbol.
Cada dia en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanza del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan las últimas ofertas límite del verano a El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricol. Solo del 19 al 22 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ara Bàsquet, el blaugrana Bolmaro ja està a Minnesota per signar. Miguel Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Se cierra la etapa de Leandro Bolmaro en el Barcelona, que ya está en la ciudad de Minnesota, como dices, para cerrar su contrato con los Timberwolves. El base argentino, que llegó en 2018, se marcha tras dos temporadas en el equipo blaugrana, consiguiendo una Copa del Rey y una Liga ACB. En las próximas horas se espera que se haga oficial su fichaje, en donde el Barça ingresará cerca de 1 millón de euros por el pago de su cláusula de rescisión. Con el dinero recibido de este traspaso, se espera que se cierre en los próximos días al alero estadounidense Nigel Hayes del Žalgiris. Por lo demás, los de Jasikevičius se han entrenado esta mañana en la ciudad deportiva, sesión de carga física. Ya avisó al técnico lituano que se iba a centrar bastante en el trabajo físico, alternado con gimnasio y cambios de ritmo. Por lo demás, sabemos que el equipo pondrá rumbo a Andorra el próximo martes 24.
Gracias, Miguel. Di també que s'ha sortejat l'Eurolliga femenina amb la presència de l'Uni Girona. Paula.
Doncs sí, l'Uni Girona ja coneix els seus rivals de l'Eurolliga femenina, que començarà el 6 d'octubre. El sorteig que s'ha fet aquest matí ha inclòs a les gironines dins del bombo dels 8 millors equips d'Europa, una fita remarcable considerant que porta només 6 anys competint a nivell europeu. A l'Uni Girona li ha tocat formar part del grup B, el que significa que evitaran trobar-se amb els suposats rivals més forts, com a les finalistes de la passada edició, el Perfumeries Avenida, que sí que es trobaran a la Lliga, i el Yekaterinburg, que són les vigents campiones. Tot i així, és un grup complicat i s'haurà d'enfrontar equips com el Fenerbahçe o el Dinamo de Kursk. L'equip torna als entrenaments menys demà per començar a preparar la temporada.
Gràcies, Paula.
A tu.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Hola, Quique.
Què tal, Jordi? Bona tarda. Des de Cullera. Estem al costat del mar, no al costat de la platja, perquè avui acaba aquí, a la muntanya de Cullera, que és un port de tercera categoria, de 2 quilòmetres, però molt dur, molt dur. I abans, ara mateix, està creuant el Rio Túria, la cursa, camí de València, per passar per les Ciències i les Arts de València, el Saler, el Perelló, el Perellonet i al final aquí a dalt a la muntanya de Cullera. És l'etapa 6, de moment hi ha 5 escapats per davant, un d'ells és el valencià Joan Bou de l'equip Euskaltel. S'acaba de caure un corredor de l'equip Caja Rural, que s'ha fet mal però continuarà en cursa, i atenció perquè el vent de costat pot fer que els últims quilòmetres siguin molt interessants. Després de l'etapa d'ahir encara va haver-hi una caiguda molt important a 10 quilòmetres de la arribada. El líder és el francès Kenny Ellison, de l'equip Tech, i avui veurem guanyar un dels bons. Diu Alberto Arauz, que en sap un rato, que pot guanyar Alejandro Valverde. L'única vegada que s'ha pujat aquí és a la Volta a València, ho va guanyar fa un any l'home Tadej Pogačar, així que avui guanyarà un dels bons.
A veure si l'encerta. Després us escoltem. Quique, gràcies.
Qui l'encerta l'endevina. Una abraçada forta.
Adeu. I hoquei patins, Juan, que semblava que es desbloquejava el conflicte que hi ha per l'organització de la Champions de la propera temporada, però seguim sense solució definitiva.
Sí, que la discrepancia en el mundo del hockey patines europeo, a pesar de que ayer se había llegado a un acuerdo para que los clubs que habían decidido no inscribirse en la Liga Europea finalmente regresaran a la competición. Estamos hablando de Barça, Reus, Liceo y 5 de los mejores portugueses. El Comité Europeo, sin embargo, ha cambiado a última hora uno de los acuerdos, concretamente el formato de la fase de grupos, y al no serlo pactado, los equipos de la ECA solo jugarán si se cumple lo establecido. Toni Miró, representante de los equipos disidentes, lo explica en declaraciones a Sports Cope.
Uns dies de reflexió per valorar exactament quina és la postura de tots els clubs de l'ECA, perquè ho hem de consensuar entre tots com han fet fins ara, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que haguem de fer degut a aquest incompliment de l'acord que teníem amb Goalskate Europa.
De no llegar a un acuerdo, los equipos de la ECA amenazan con organizar una competición propia que comenzaría en septiembre. Un apunte más, la Copa Continental enfrentará al Lleida y al Sporting de Portugal. Se jugará en Mollerussa a partido único el próximo 18 de septiembre.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Un minut i arribem a les 4 de la tarda. Estem al tram final d'Esports Cope. Víctor, d'última hora, què tenim?
Informa a TV3. Els serveis mèdics del Barça recomanen a Gerard Piqué que pari una setmana després d'unes molèsties que arrossega el bassó. El central ha entrenat bé durant la setmana i vol jugar a Mamés. Aquest dissabte, precisament, del paper del rival del Barça, ha parlat un dels seus referents, Iñaki Williams, ha dit que tot i la sortida de Leo Messi, el Barça té jugadors suficients per compensar l'absència. A París, pendents de si Leo Messi entra o no a la convocatòria d'aquest cap de setmana, deia Pochettino que han d'esperar i valorar si pot estar i que Kylian Mbappé seguirà el PSG i, per últim, Pedri ja és jugador de la Lazio.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Marxem amb les enquestes. En clau Barça, us agrada Koeman? Sí, el 39%, no, el 61%. I en clau espanyol, ha donat un salt de qualitat la plantilla amb els tres fitxatges que s'han fet? Creieu que sí, el 63%, que no, el 37%. Seguiu a la COPE, Esports Cope, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.